Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
Doncs sí, ahir va ser un millor dia que qualsevol dels últims 15. Pujava a la borsa, es tranquil·litzava la prima de risc i a sobre baixava l'atur, minsament, però baixava al cap i a la fi. Avui, a José Antic, que serà nosaltres a quarts de nou amb l'economista Josep Oliver, amb Ramon Rovira i amb Glòria Serra, escriu a La Vanguardia també que, tot i que exasperadament lenta, Europa sembla que es mou en la direcció que li interessa a Espanya i que la cancellera Merkel va virant el transatlàntic alemany perquè a març no s'acabi aquest mes la banca pugui recórrer al fons europeu de rescat sense haver de passar pels estats. Tenim pau a la vista, que ja és molt, després d'una setmana en què el Prozac es va apoderar de les nostres vides econòmiques. Aquesta solució, la que els bancs puguin ser rescatats sense passar pels estats, és una idea per la qual també treballa François Hollande i que suposaria crear una unió bancària, una fórmula que ha saltat el debat fa encara una setmana i que ja es presenta com una de les solucions a tots els mals. El problema és que Espanya necessita que això tiri endavant el més aviat possible, mentre que, com sempre, a Alemanya es diu Haben Ruhig, que vol dir tinguem calma. Brussel·les, Albert Segura.
Brussel·les s'obre ajudat directament als bancs sense haver de demanar el rescat sencer com a país, però no a curt termini. L'eurocomissari Rehn accepta ara canviar les regles del joc, però la drecera que li suplica Rajoy per tapar el forat de Bankia podria arribar massa tard per Espanya.
Ara per ara el fons de rescat no ho permet, però creiem que és important considerar l'alternativa que es pugui recapitalitzar directament els bancs a mesura que ens movem cap a una unió bancària.
La unió bancària és ara la nova panacea, com els eurobons, però Alemanya exigeix a canvi la cessió de més sobirania estatal. Merkel demana un supervisor bancari europeu.
L'eurozona necessita més Europa, no menys Europa. A mitjà termini hem d'aclarir la qüestió de la supervisió bancària i amb quina mesura posem els bancs d'importància sistèmica sota un control específic.
La cancellera no té pressa, sobretot ara que Alemanya es finança gairebé gratis, i demana a Rajoy i la resta que mirin més enllà a llarg termini.
La possibilitat d'arribar a un acord pel rescat va fer que ahir, després de jornades de molta tensió, els mercats visquessin més tranquils. La prima de risc va baixar als 519 punts i l'IBEX 35 va pujar un 2,88% gràcies a l'alça dels bancs. Per cert, que el comissari europeu d'Economia ascendeix al català Amadeu Altafaj. El fins ara portaveu serà el número 2 del gabinet, o sigui, la mà dreta d'Oliver Rehn, entre així en l'àmbit de la presa de decisions. Escoltem ara el comentari que hi posa el director de l'Institut d'Estudis Financers i col·laborador del Món a RAC1, Josep Soler.
Nova jornada de declaracions creuades sobre la necessitat o no del rescat espanyol. No és tant una cerimònia de la confusió com una cerimònia de la improvisació. En un mes carregat de cites i dates que a priori semblen transcendentals, el dibuix de cap on poden anar els trets es perfila en dues direccions que es podrien confirmar en la cimera europea del 28 i 29 de juny. En primer lloc, cap a un canvi d'ús del fons de rescat que podria servir per recapitalitzar directament el sistema bancari espanyol. Una mena de rescat light, en quantitat i en presentació prou acceptable per totes les parts. En segon lloc, i podria ser la condició alemana per aprovar el rescat light d'Espanya, es decidiria avançar lentament, això sí, cap al que s'ha anomenat una unió bancària. Vol dir afegir al fons de recapitalització un fons de garantia de dipòsits a nivell europeu per frenar les tentacions de pànic i una autoritat reguladora i de supervisió bancària unificada que donés més garanties a Alemanya que al desprestigiat Banc d'Espanya. Aquest rescat, aquest intent de solució, ni bo ni dolent en si mateix, seria útil segons s'apliqués, si fos creïble i si la planificació s'imposés a la improvisació.
Si fem un cop d'ull a la premsa econòmica, veiem que l'economista diu que alguna cosa s'està movent a Europa i recorda que Alemanya té a les seves mans permetre que el Banc Central Europeu activi el tallafocs abans que sigui massa tard. El 5 dia recepta més Europa contra la crisi, però això exigeix una altura de mires que permeti reconèixer que el preu de construir Europa és molt menor que el de destruir-la. Mentrestant, el president de Mercadona, Joan Roig, torna a insistir en la idea que Espanya només es salvarà del rescat si els espanyols treballen com a xinos. Roig creu que fa molts anys que s'han fet les coses malament i critica que ara es vulgui culpar els mercats de tots els mals. Roig ho va dir a Ràdio Nacional d'Espanya.
Nos hemos pasado como país 30 pueblos, los sindicatos, los empresarios, los bancos, los políticos, todo el país, y creemos que es una cosa que viene del mercado internacionales y de no sé cuántos y que nos atacan. Mañana lo que nos falta es ponernos las pilas y ponernos a trabajar. Yo creo que esa es la causa por el cual España está como está y vamos a estar mucho peor de lo que estamos. Tenemos que ponernos a trabajar más todos.
Roig és l'autor de la frase l'any 2011 tindrà una cosa bona. Serà millor que el 2012. Ho va dir el març de l'any passat i de moment els seus vaticinis s'estan complint. Parlant de bancs, pàgina 11 de La Vanguardia, foto indispensable. El rei Joan Carles saluda a diversos representants del govern brasiler a l'Hotel Royal Tulip de Brasília, on està de viatge oficial. El monarca saluda a gent que va amb vestit i corbata, ell va casual, amb americana, camisa blau cel de botons al coll de la camisa, però al darrere es veu una taca vermella. Podria ser Fernando Alonso, però no, és el seu sponsor. Emilio Botín, el president del Santander que va, segons diu ell, a fer esport. Però ha vestit no per fer esport, sinó per fer turisme i d'una manera molt ridícula. Bermudes vermelles, polo vermell, unes bambes vermelles, diria que Nike, amb mitjons blancs. Una estampa, diríem, que si el veuen a casa seva, van passar-hi molta vergonya. En parlàvem al davantal. L'amnistia fiscal engegada pel govern del PP ja és una realitat després que ahir es publiqués al BOE. Com és habitual en el govern de Rajoy, s'hi va incloure alguna sorpresa d'última hora. La principal, que l'amnistia s'amplia els diners en metàl·lic i amb ben poques exigències. N'hi haurà prou de declarar que aquests diners es tenen des d'abans del 31 de desembre del 2010 i no caldrà dir des de quan. Amb això, ingressant-los en un compte i tributant-ne el 10%, tot quedarà arreglat. El govern espanyol espera que apareguin a la superfície 25.000 milions d'euros i que 2.500 es quedin a les arques públiques. Per cert, que Foment del Treball ha animat els empresaris catalans a declarar els diners que tenen en negre. Segons el president de la patronal, l'amnistia fiscal és l'oportunitat idònia per fer-los aflorar. Argumenta que netejar els actius ocults ajudarà a l'Estat econòmicament i el farà més creïble davant dels mercats. Jo entenc que el que fas amb aquesta decisió és que s'aflori aquest caler, que hi ha un caler negre que ha existit i que existeix, que són aquests 25.000 milions d'euros. Jo crec que els que hem fet les coses, ho hem intentat fer legalment en aquests anys, que hem treballat com a negres, i ho dic d'una manera que sempre li he comentat a segons quins esportistes negres, i que jo t'hagi de tributar un 20, un 30, un 40% d'una manera legal, com la majoria de gent d'aquest país, com la majoria de gent d'aquest país, que ara vinguin amb una amnistia fiscal, que això pot fer que gent que comès evidents delictes, alguns lamentables i penosos, gent que ha tingut el que l'he amagat sota la rajola de casa, però no només dels estalvis que els he donat als avis, no. Gent que l'he negre provinent de la droga, que l'he negre provinent de la bombolla immobiliària, que és el que ens ha portat on estem. Que aquests hagin de tributar el 10%, i que els altres que hem treballat com a xinos i com a negres haguem hagut de tributar el 20, el 30, el 40% o més, home, la veritat, com a mínim, el dret a queixa. Com a mínim, el dret a queixa. I que a sobre, i gent de visquer, com dèiem el García, amb la burocràcia, que hi hagi gent que hagi de cobrar calés i que per culpa del papereig de cada any tingui problemes de que hagi de pagar i a més amb una multa del 50% amb el recàrrec, a partir de les 10, el contenidor, volem escoltar els vostres problemes que tingueu a Hisenda. Si teniu un cas com el del Jordi de l'Ametlla del Vallès, que hem escoltat al davantal de les 8, si Hisenda s'ha equivocat, si us han fet una inspecció fiscal i us han fet buscar paperots per sota de les pedres. Ho podeu demostrar, però encara no us ha tornat el que és vostre i ho heu de demostrar. Avui és aquest el programa i la ràdio. Feu-nos arribar els vostres casos ara mateix. elmon@rq.net amb la documentació, si us plau. elmon@rq.net amb la documentació que acrediti la vostra versió. Us escoltarem avui. elmon@rq.net, la gent que ha tingut problemes amb Hisenda. Avui l'Ara assenyala la portada com fer les paus amb Hisenda, mentre en Xevi Xirgo se n'enfot directament al punt avui de la reforma. Diu, uf, guardo 300 euros a casa des de fa mesos d'una factura que no vaig demanar a l'electricista. Finalment podré fer les paus. Hi ha diners que venen la reforma com una catifa vermella als defraudadors. A la Razón, un catedràtic de dret, Javier Martín Fernández, alerta que hi ha algunes escletxes en la llei que posen en perill declarar calés en la regularització en efectiu. Dades escandaloses de l'incompliment de l'Estat amb Catalunya a l'hora d'invertir, que la Generalitat troba vergonyants. Atenció a la jugada. El govern espanyol només va executar el 35% de les inversions que havia de fer aquí i que va aprovar els pressupostos l'any passat, els últims de Zapatero. Només un terç. Ara ha sortit la liquidació dels comptes del 2011, que reflecteix, ves per on, que Catalunya és el territori més castigat. El segueix el País Valencià, on només es va complir un 41% del pressupostat. I què va passar a Madrid? Doncs que es van executar totes les inversions previstes i més. L'Estat va acabar abocant un 111% del que havia pressupostat a la comunitat d'Esperanza Aguirre. És el que també va passar a La Rioja, Navarra o a l'Aragó. Uns ho fan per darrere i altres venen de cara. Per aquest any recordem que ja d'entrada el govern del PP preveu retallar un 45% la inversió a Catalunya. Tot i això, la ministra Ana Pastor avui es farà la foto amb Alicia Sánchez Camacho. La Generalitat, que es planta també davant de Foment i de Renfe pels incompliments de Rodalia. La companyia ha invertit al servei 30 dels 4.000 milions d'euros que va prometre quan va fer els traspàs. 30 de 4.000. És que és una broma. La denúncia la va fer el conseller de Territori, Lluís Recoder, que ja n'està fart del pa que s'hi dona. Recoder s'ha negat a signar també el nou contracte programa amb Renfe, caducat el 2011, si l'Estat no canvia la llei i permet contractar una altra empresa si Renfe no compleix.
Quin valor té signar un contracte amb una part que saps que quan li interessa no ho compleix i es queda tan tranquil·la? Per tant, escolti'm, la confiança l'han de restituir ells, que són els que estan incomplint, no pas nosaltres. Nosaltres, pobres de nosaltres, què estem fent? Estem intentant que compleixin allò que varen signar amb l'anterior govern de la Generalitat, que ens sembla totalment insuficient.
Recoder va negar a avalar el candidat del PP per dirigir el servei de Rodalia, Miguel Pérez, que hauria de substituir Miguel Ángel Remacha, anomenat pel PSOE. Segons la Generalitat, d'aquest canvi de noms era de l'únic que volien parlar en la reunió d'ahir de la comissió que coordina el servei de Rodalia. Com que la part catalana no va voler tocar aquest tema, no es van ni tan sols asseure. Cop de puny de Recoder, doncs. El govern de Rajoy viola la Constitució quan restringeix l'atenció sanitària als immigrants sense papers, segons el Consell de Garanties Estatutàries. Alerta que aquest veto cega la igualtat dels ciutadans davant de la llei i el dret a protegir-ne la salut. A banda, la reforma també trepitja un rosari de competències de la Generalitat, en la prescripció, per exemple, de medicaments, en el control de la informació i en la gestió del personal. Amb aquest informe sota el braç, el govern català ha d'anunciar avui que recorrerà al Constitucional a retallada. El portaveu Francesc Homs s'hi va comprometre fa un mes. El PSC i Iniciativa diuen que ja triga. Li reclamaven ahir el socialista Jaume Collboni i l'ecosocialista Dolors Camats.
No només ho hauria de fer, ho hauria d'haver fet ja, i encara no ho ha fet. Ho va anunciar, de fet, i per les informacions que tenim no ha passat res, no ha pres cap decisió.
I que no només porti el decret al Tribunal Constitucional, sinó que a més deixi d'aplicar-lo a Catalunya. Que garanteixi l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a la salut.
Escoltem el comentari que hi posa ara el Tian Riba.
El símbol del Regne d'Espanya en la dècada prodigiosa va ser el Porsche Cayenne. Ara recordem amb pudor aquells temps dels 4x4 per portar els nens a l'escola, als camps de golf, als AVE amb 9 passatgers i als aeroports amb Beko. No ens vam agradar, ens diem. Però compte, perquè correm el perill que en el futur recordem també amb vergonya la dècada horrorosa que va venir després. Amnistia fiscal pels tramposos, partits incapaços de posar-se d'acord mentre volem d'angoixa el rei fent l'Índio, la màxima autoritat judicial passant els caps de setmana a Marbella, amb diner públic, els futbolistes cobrant a preu d'or i els bancs convertint els estalvis de la llibreta del Club Super 3 en un fons a perpetuïtat, engalipant els clients amb impunitat. I correm el risc de recordar la reacció a la crisi com el moment vergonyant en què vam limitar l'assistència sanitària als sense papers que tan bé ens van anar quan fèiem anar la formigonera, trepitjant, com amb la reforma laboral, la sacrosanta Constitució que només vam canviar pel dogma del dèficit públic. I recordarem que un poble d'una regió subsidiada va triar toros en lloc de feina. És igual si governa el general Alcàcer o el general Tapioca. És el regne de la pandereta del Sala Martín. I el de la cabra, Basté, el de la cabra.
Tian, gràcies, Tian. De la mateixa manera que vam explicar que l'havien denunciat, ara hem d'informar que li han arxivat el cas. El problema és la reacció que ha tingut. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha engorilat, s'ha envalentonat, li ha tornat a passar a l'atac contra els gitanos romanesos, ara que té l'aval de la justícia. El jutjat d'instrucció de Badalona li va arxivar i el cas per segon cop, aquesta causa dels pamflets xenòfobs, en què relacionava immigració amb delinqüència. García Albiol ho va aprofitar per tornar a carregar durament contra el col·lectiu. Va fer una crida als veïns a seguir amargant legalment els gitanos romanesos perquè acabin marxant. L'alcalde de Badalona assegura, atenció, que conviure amb els gitanos romanesos va en contra de la dignitat humana.
Els veïns anònims del barri de Sant Roc, d'Artigues, de Llafià, de Sant Cris, del Remei o del barri de la Salut, és que els hi toca conviure amb aquestes persones, se'ls està vulnerant el dret de la dignitat que tenen com a persones.
El jutge va arxivar ahir la causa per un delicte d'odi i discriminació contra l'alcalde badaloní perquè considera que l'empara la llibertat d'expressió. Només un petit comentari. La llibertat d'expressió és una expressió extraordinàriament meravellosa perquè l'acabem prostituint. Avui una carta d'un lector a La Vanguardia que em diu, així ho escriu, que si hem de parlar les tertúlies dels temes reals que li interessen a la gent, tant els tertulians com el presentador, servidor, hem d'aparcar el bonisme. Segurament, i crec que si fem bonisme ho estem fent fatal. Jo crec que no estem fent bonisme, però en fi. Però ningú farà veure tampoc que la línia del viol sigui la correcta. Entre el bonisme i el populisme del malisme hi ha una prima línia vermella que dirigia el gran Terrence Malick. Parlant de malisme i bonisme, i espero que això el lector que escriu la carta no ho consideri bonisme. Ahir en aquest estudi, el mític exjugador de bàsquet del Barça, Albi Norris, va explicar aquesta anècdota que va passar diumenge, una anècdota entre cometes. És a dir, abans d'ahir, a un turista negre que va venir a Barcelona al concert de Lenny Kravitz. El turista negre segueix tota la gira del cantant de Lenny Kravitz per Europa. Atenta a la companyia el que li va passar a aquesta persona, aquest turista negre.
Él cogió un taxi ayer para el concert y el taxista no le dejan entrar por decir no hay negros en mi taxi.
¿Aquí?
O sea, aquí, ayer. Fue ayer en el concierto.
Bueno, pues diré, Tomás.
A mí no. Un otro americano negro. No, bueno, para mí, nunca pasaba conmigo. Yo no experiencio mucho racismo directamente en mi vida.
Això no és bonisme, això és realisme. L'escriptor i Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa creu que els nacionalismes són el triomf de la incultura i el pitjor enemic d'Europa. Ho va dir ahir a Televisió Espanyola al programa de la Júlia Otero, que va preguntar-li sobre l'augment de l'ultradreta a Europa. Atenció.
Cuando hay crisis, muchas veces se recurre a esa cultura de los incultos, que es el nacionalismo, es el refugio en la tribu. Eso lo explica Popper maravillosamente bien, gran pensador liberal que yo admiro mucho. Cuando hay inseguridad, uno tiende a volver a la tribu, ¿eh? A esa pequeña seguridad que le da el pequeño mundo suyo propio. Y eso es el nacionalismo. Y el nacionalismo es hoy día el enemigo peor que tiene Europa.
Vargas Llosa també va carregar contra la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. L'escriptor diu que és una decisió lamentable, ja que els toros expressen una cosa més profunda que no només diversió, i ho interpreta com un intent de negar el que diu que és evident, que Catalunya forma part d'Espanya. Un altre, a qui, a través de la seva bona literatura, se li ha ratllat el disc. Us en recordeu d'aquest anunci de cotxes?
Radio Cassette Estéreo incluido. Hit. Quinta marxa. Fiesta hit. Serie limitada. Asientos abatibles.
Aviam, quin és el cotxe. Hey.
Fiesta! Hey.
Fiesta, Ford Fiesta, l'anunci. Un cotxe que va fer furor a tot l'estat. Tots teníem algú proper, si no un mateix, que passejava amb un Ford Fiesta. Doncs bé, divendres es deixarà de fer. Després de 35 anys, la planta de Ford al Almussafes, al País Valencià, deixarà de fabricar el model. En tot aquest temps se n'ha fet 5 milions d'unitats i es va arribar a convertir en un dels cotxes més populars d'Espanya. Ara, per culpa de la crisi, aquesta fàbrica ha hagut de fer fora part de la plantilla i s'ha hagut d'especialitzar en nous models de Ford, com el Transit o el Kuga. Olesa de Bonesvalls. A l'Alt Penedès ha buscat una solució salomònica perquè les campanes del poble puguin repicar entre les 10 del vespre i les 8 del matí. Des del febrer, la campana estava callada en aquest horari per les queixes del veïnat. Doncs bé, l'Ajuntament ha ideat un sistema perquè el ding-dang-dong no faci enrenou que veiem al punt avui. Un tècnic hi ha posat un silenciador, concretament un electromartell, que esmorteix el vol de la campana, però la pràctica permet que continuï sonant. Això sí, amb sordina. Fa uns mesos dèiem que les campanes de Sant Mori a l'Alt Empordà estaven condemnades a no sonar per les nits per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè els clients del castell no ho volien, però el poble sí. La mordassa d'Olesa de Bonesvalls no ha sortit de franc, costa 1.700 euros, i no deixa els de Can Fanga o els pixapins de Barcelona, no ens deixen gaire bona situació. El campanar té campanes i les campanes sonen. Ding-dang-dong. M'entusiasma aquesta història de la persecució per Europa d'un actor porno transvestit que es va vestir de dona per París i que va ser atrapat vestit d'home per Berlín. La policia alemanya ha detingut l'actor porno canadenc a qui s'acusa d'esquarterar un home i enviar-ne parts del cos a dos partits polítics del seu país. L'han arrestat a un cibercafé de Berlín, sembla que perquè estava consultant les últimes notícies sobre el seu assassinat. Es diu Luca Rocco, només es podria dir així si és actor porno, Manyota, també, de 29 anys, que no es va poder resistir a la detenció. L'Interpol el buscava com a presumpte assassí d'un xinès que podria ser la seva parella. Magnota va gravar en vídeo com es quartarà i després ho va penjar a internet amb el títol Un llunàtic, un picador de gel. Al cap d'uns dies, el Partit Conservador canadenc va rebre un paquet amb un peu de la víctima i la policia va interceptar un altre paquet amb una mà dirigit al Partit Liberal. Déu-n'hi-do. Un quart i mig de nou. La notícia optimista amb l'Heroi Merlin. Un nou fàrmac contra el càncer de mama és fins a 20 cops més potent que els actuals. Està pensat per dones amb metàstasi i que tenen un tipus de tumor resistent. És el disseny del tractament que s'ha presentat a Chicago i on hi han participat investigadors catalans i de la resta de l'Estat. Es tracta d'un medicament totalment dirigit al tumor, s'introdueix dins de la cèl·lula malalta i un cop dins s'escampa. Aquesta és la clau per evitar els efectes secundaris que tenen els tractaments actuals.
No
Noies, vinc d'estrenar la meva nova casa.
Però t'has mudat?
No, i ara? El que passa és que l'he renovada completament amb Leroy Merlin. El bany, la cuina, els terres, les portes, els armaris... L'heu de veure.
Vine a la teva botiga de la Maquinista, Sant Boi, Sant Quirze, Badalona i Tarragona del 27 d'abril al 25 de juny i renova casa teva al millor preu. Leroy Merlin. Dona vida a les teves idees.
Als esports, Miguel Rico, a la contraportada de Mundo Deportivo, explica els motius reals pels quals Adriano Galliani, vicepresident del Milan, va ser a Barcelona aquest cap de setmana. Va estar dinant al Botafumeiro, al restaurant de Barcelona, amb el representant legal del Milan, Ernesto Bronzetti, de moment res de Thiago Silva. Dins del restaurant l'esperava Josep Maria Orovic, el representant legal de Pep Guardiola, que era la voluntat del vicepresident del Milan, fitxar-lo. Evidentment, la cua entre cames. Mentrestant, la gent FIFA, Bronzetti, molt pròxima al Milan, va insistir ahir a RAC1 que no traspassaran el central brasiler. L'intermediari va estar molt clar. Thiago Silva no surt de Milà.
El Milan no lo va a vender Thiago Silva, salvo que un club se pone loco y le va a hacer una... Ha rechazado oferta de 40 millones. ¿Por qué no quiere venderlo?
Per cert, que Bronzetti també va dir a RAC1 que el Milan no està interessat en Keita. Deixo les notícies que el lateral del Real Madrid, Marcelo, considera que Leo Messi és millor que Cristiano Ronaldo. En una entrevista concedida al Globo Esporto, el jugador brasiler ha afirmat que Messi, en aquest moment, és el millor futbolista del món. És un plaer jugar contra ell. Declaracions que no li agradaran a Cristiano del seu company d'equip, Marcelo. I llegeixo la portada d'un diari. Iniesta es lo mejor que te puede pasar. No ho diu Mundo Deportivo, no ho diu l'Esport, no ho diu el Nou, ho diu el Marca. Esclar, Iniesta està ara amb la selecció espanyola. És el que venia a dir Xavi diumenge al diari El País. Quan el joc de toc el fa el Barça, avorreix. Quan el fa la selecció espanyola, és l'èxit de l'espècie. Per cert, que Xavi critica el Madrid en una entrevista al Canal Plus, assegura que el Barça ha sabut perdre aquestes últimes temporades i el Madrid no. És l'avançament de l'entrevista al migcampista del Barça que s'emetrà aquest dijous a Canal Plus dins el programa Espacio Reservado.
Nosotros les hemos felicitado cuando han ganado estos deportes, al fin y al cabo. No sé, nosotros hemos sido muy respetuosos con ellos en todo momento, cuando han ganado la Liga, cuando ganaron la Copa del Rey en Mestalla. Y sin embargo, no he notado que ha sido así en cuanto nosotros hemos ganado y ellos han perdido, ¿no? Es una sensación que tengo muy personal.
Anem al mercat de Calaf, Albert Ferran.
Mundo Deportivo assegura que el Barça no està disposat a pagar 35 milions d'euros per Thiago Silva i diu que la secretaria tècnica està seguint altres centrals. David Luiz del Chelsea, Vermaelen de l'Arsenal, Subotic i Hummels del Borussia Dortmund, Lovren de l'Olympique de Lyon, Vertonghen de l'Ajax, Javi Martínez de l'Atlètic Club de Bilbao o Íñigo Martínez de la Reial Societat. El diari també diu que al València li ha agafat pressa per vendre Jordi Alba al Barça. L'Esport comenta que el club blaugrana no fitxarà més davanters perquè Tito Vilanova confia en Afelai i Deulofeu. També explica que la secretaria tècnica ha descartat la incorporació d'un migcampista perquè es confia en el planter. Sobre l'Espanyol, el diari AS diu que Álvaro Vázquez té peu i mig fora del club blanquiblau. L'Espanyol ja s'ha reunit amb l'Spartak de Moscou i li ha demanat diners en efectiu. I sobre el Real Madrid, l'Esport diu que l'agent Jorge Méndez vol col·locar Luis Figo com a nou director esportiu del club blanc.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu. En Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Artur Mas no té la intenció de comparèixer per donar explicacions sobre el finançament de Convergència. Tota l'oposició torna a burxar les relacions que els convergents tenien amb Fèlix Millet i reclamen al president que doni la cara. Han vist un filó en l'informe policial que apunta que el partit es finançava irregularment a través del saquejador confés del Palau de la Música.
El curs vinent els mestres tindran un paper encara més actiu en la detecció dels maltractaments infantils. Se'ls facilitarà informació perquè coneguin els símptomes que presenten aquests nens i puguin donar l'alerta en cas que sigui necessari. Si tenen indicis, els professors podran introduir els símptomes en el simulador virtual que té el Departament de Benestar Social, que els indicarà si estan en una situació de risc.
A partir d'avui, els autobusos tenen prohibit el pas pels carrers que envolten el Temple de la Sagrada Família. S'incrementa les zones d'aparcament per autocars a l'Avinguda Diagonal, la PAN i voltants de la plaça Monumental, i per millorar la mobilitat també s'han ampliat voreres i passos de vianants. Les agències de viatge i el sector creuers denuncien que els canvis els suposaran pèrdues milionàries.
La resta dels esports en Repsol.
L'Espanyol podria jugar algun amistós als Estats Units aquest estiu. De moment, el club blanquiblau ja ha pactat un partit de la seva gira per Mèxic contra l'Atlante a Cancún i n'està intentant tancar dos més per terres mexicanes. Si no fos possible, s'obriria l'opció nord-americana. En tenis, avui arrenquen els quarts de final del Roland Garros. Es juguen dos partits del quadre masculí, Djokovic contra Songa, Federer contra Del Potro. Ahir Rafa Nadal va eliminar l'argentí Juan Mónaco. En motos, nou capítol en la polèmica topada entre Marc Márquez i Pol Espargaró, l'equip del Pol, el Racing Pons, no entén per què la Federació Internacional ha perdonat la sanció d'un minut a Marc Márquez i ha decidit presentar un recurs a l'última instància possible, el Tribunal de Disciplina de la Federació Internacional. I els Oklahoma City Thunder han fet un pas molt important cap a la gran final de l'NBA, han guanyat aquesta matinada la pista dels Spurs i dominen per 3-2.
Hola, com va? Soc aquella platja que encara no coneixes. Però, com veuràs, no parlo ni polinesi, ni hawaià, ni anglès amb accent australià. Per què? Perquè estic al teu mateix país. Però, és clar, com que encara no m'has descobert, no saps que la meva aigua també és cristal·lina, que la meva sorra és blanca i que estic aquí al costat? Vinga, busca la guia Repsol, troba-hi la platja que més t'agradi i vine a gaudir.
Encara et queda molt per conèixer del lloc que ja coneixes. Guia Repsol 2012.
Acabem amb dues notícies vinculades al món dels esports. Primer li llegim a Manuel de Luna, avui al periòdico. Explica que, efectivament, el programa El Hormiguero va abandonar 4, ara que en el germà de Telecinco, per fitxar per Antena 3. Paolo Basile, el propietari de la cadena Amiga, es va emprenyar, però mesos després de la fugida de Pablo Motos, es va vantar que el programa havia perdut força des que va abandonar 4. Es va equivocar perquè el programa de Motos va magníficament bé i, a sobre, Basile va veure diumenge com el pilot Jorge Lorenzo promocionava l'espai de la competència a través de Telecinco, que és qui transmet les curses i aquesta cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya. Quan Jorge Lorenzo va guanyar la cursa i com està sonat com unes maraques, ho va celebrar amb un espectacular espagriment d'un dels hormigueros, de Pablo Ibáñez Pérez, un dels homes de negre, d'Antena 3, que es va veure per Telecinco. I de Luna escriu: es veu que una cosa sí que ha passat, que Mediaset ha eliminat les imatges de l'explosiva celebració als seus canals i ahir en vau prohibir l'emissió en diverses webs emparant-se en els seus drets de copyright. Déu-n'hi-do. I la segona, Showtime 2.0. És a dir, quan arriba una Eurocopa o un Mundial de Futbol, comencen a aparèixer cançons. Ja sabem que la cançó és del David Bisbal, però ara sabem que hi ha una cançó d'Estopa, Showtime 2.0, on els coros els fan Sergio Busquets, Andrés Iniesta, David Villa o Vicente del Bosque.
No sé qué especie de especial veneno tienes, que te sigo esperando hasta cuando vienes. Si juego es porque me encanta ganar más veces, si salgo es para entrar y darte lo que quieres. Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro. Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado. Yo te veo y no lo creo.
Showtime 2.0 i de fons les veuetes d'alguns d'ells, com Villa, Iniesta, declarats fans d'Estopa, o Vicente del Bosque, que deu tenir una veu que deu dir-ho.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.